A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Comencem la darrera de les emissions de l'Hora d'Europa d'aquest any, mes de desembre del 2021, en què hem celebrat el 15è aniversari d'aquest espai en antena que tracta d'això, que tracta una miqueta de repassar l'actualitat europea des del nostre punt de vista. Ho veiem tot una miqueta lluny, una miqueta gran, però també això ens permet avaluar les coses des de una certa interessant distància. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Anava a dir felicitats, sense que ja ho vam dir l'última, oi?
Bueno,
felicitats, però...
Vam programar que celebraríem 15 anys, com que són molts, el novembre i el desembre, per tant ens ho podem dir dues vegades, és una mica autobombo, però bueno, escolta'm, ja que hem aconseguit una fita que semblava al principi que, bueno, un programa d'aquestes característiques duraria una mica el que durés en aquella època, doncs mira, portem 15 anys, una primera etapa que la vam tenir amb el Vicenç Morando, que li vull agrair en aquell moment doncs, la confiança i l'haver estat durant un grapat d'anys conduint el programa, i després aquesta segona etapa amb tu, Joan, que també vull aprofitar per agrair-te el que agafessis el relleu amb il·lusió, amb entusiasme i a més amb ganes de continuar fent pedagogia sobre Europa, també, home, doncs, també intentar descobrir algunes llums, algunes ombres, i també anar parlant d'un tema que al final hem vist que per bé o per malament doncs, al final ens condiciona les nostres vides i a més doncs, d'alguna manera també només per l'impacte legal d'aquest 80% de legislació europea que acaba aterrant sense ser nosaltres massa coneixedors ni conscients i ens acaba d'alguna manera dient com hem de fer les coses, doncs ja val la pena parlar d'Europa, no? Mm-hmm.
15 anys són 3 legislatures i gairebé 3 quarts, oi? O sigui que... De les nostres, perquè les europees són diferents.
Són de 5, serien 3 exactes. Serien 3 exactes. Les legislatures europees són de 5 anys, vull dir, per tant... serien 3 legislatures europees i per tant, doncs, bueno, jo crec que amb ganes de com a mínim una quarta, no? Mm-hmm. 5 anys més, 5 anys més. Ens posem el repte, Joan, no gaire més, però 5 anys, va, intentem.
De moment sí. El que és segur és que Europa serà una miqueta diferent d'aquí 5 anys.
Segur, i espero que sigui en prou de bé, vull dir que sigui diferent de la que tenim ara, estic segur, entre altres coses perquè una de les coses que Europa s'ha de plantejar, i espero que s'ho plantegi seriosament, no només per la situació que estem vivint de l'etapa post-Covid, d'alguna manera, perquè ara estem amb la sisena onada, per tant això no ho veiem que no s'ha acabat, però sí que és veritat que aquesta situació post-pandèmica ens genera oportunitats. Jo crec que tenim una oportunitat, jo diria, mira, el titular d'avui podria ser una oportunitat per fer-ho millor. Si aquest titular d'alguna manera sabés perquè realment dintre 5 anys veiem que la Unió Europea ho ha fet millor del que ho ha fet fins ara, especialment els darrers temps, doncs ja em dono per satisfet.
Doncs introduïm en aquest punt de la conversa Emma Gumbert, que és advocada especialitzada en dret laboral, sòcia d'Altres Advocats i actual vicepresidenta de la PIMEC. Emma Gumbert, bon dia.
Bon dia. Gràcies per convidar-me en aquest 15è aniversari, no?
Sí, 15è aniversari. De fet, Emma, us volíem fer la primera pregunta precisament relacionada amb això. La Unió Europea de fa 15 anys era millor que la d'ara?
Home, no, clar.
No? Hem millorat. Bueno, això és bo.
Hem millorat, jo crec que sí, no? Aquest és l'objectiu, no? I que tots hi contribuïm amb el nostre gra de sorra, veritat?
Perquè, clar, és que tenim tants reptes a sobre la taula i veiem tants problemes i clar, nosaltres aquí, mes darrere mes, amb en Joaquim Millán, els anem repassant, que al final un acaba tenint això la sensació. Vols dir que anem per la via correcta? Més enllà de les coses concretes que ara les anirem traient, però dona una certa sensació, no diré de pessimisme, però sí de ai.
Sí, jo crec que al final el projecte de la Unió Europea, que és importantíssim, i jo sóc una gran avaladora del mateix, no? Però al final el que ens passa una mica que encara ens queda una mica lluny, no? A la ciutadania en general, i jo crec que aquest és el debat, no? O una de les accions més importants, que és aquesta aproximació, que tots coneguem més, quina incidència té real en les nostres vides, que és molt més important de la que moltes vegades ens creiem o ens mediatitzen, no? I jo crec que aquí tenim un punt important.
Sens dubte, i això que acabeu de dir és una de les coses que des del principi ens havia comentat també en Joaquim. És que, clar, és que les veiem molt lluny, aquestes institucions. És que, clar, és que veiem que l'Ajuntament el tenim a prop, és que cada dia els diaris ens parlen de la Generalitat i ens parlen del Govern de l'Estat i la Unió Europea, que en el fons ens acaba condicionant bona part de les decisions normatives que ens acaben afectant, home, la veiem com molt lluny i al final doncs només veiem allò els grans tractats i quan es reuneixen allò de matinada per acabar de tancar alguna cosa de pressa i corrents, que és la pitjor manera de fer les coses, i poca cosa més, no?
Sí, no, i de les decisions governatives, però també, fixa't, jo com a advocada, i que a més em dedico a l'àmbit laboral, cada dia més les decisions judicials o les interpretacions de les normes ens venen donades per als tribunals europeus. Ja abans nosaltres el que era definitiu era que el pronunciament que tenia el Tribunal Suprem a dia d'avui, això ja no és així. Els tribunals europeus estan interpretant normes espanyoles perquè considera que els tribunals espanyols potser no els estan aplicant d'una forma correcta en l'àmbit laboral, per exemple, que és el que jo més toco. Ja ha tingut incidències en coses importants, amb el tema de les videocàmeres, amb el tema de les vacances, amb moltes coses del nostre a dia a dia, però no és tan conegut, no? Uh-huh. Que és una mica on anàvem.
En aquest sentit, Europa ens està moldejant una miqueta més a la imatge que ens hauríem de semblar més, no?
Sí, i moltes vegades en base a temes que hi ha diferències culturals encara molt importants entre els països, perquè quan hi ha interpretació de normes, moltes vegades, pues, a interpretar com es treballa a Romania o a Múrcia, pues és realment l'entorn laboral, no només és l'aplicació de la norma, perquè l'aplicació de la norma 2 més 2 no fan mai 4, no? Hi ha tota una sèrie d'elements subjectius o socials que poden modificar-ho, però sí que hi ha una voluntat unificadora, no? Almenys en el que són els drets bàsics, uh-huh. I que és l'important, no?
I ja que la conversa ens està portant aquí, de fet, ara vénen els Next Generation, i precisament els Next Generation que tenen també una sèrie de condicions que obliguen, diuen, a fer determinades reformes, també probablement uniformitzadores de tothom. Aquests Next Generation ens obligaran a canviar molt?
Bueno, el primer és això, no? Què ens diuen que ens estan demanant, no? Perquè al final tampoc ho tenim molt clar. Sí que se'ns ha dit que s'han per obtenir aquests Next Generations, no? Pues, al final s'han de fer una sèrie de reformes en el cas d'Espanya, pues, i en l'àmbit que jo més conec, no? Una reforma en les pensions i una reforma laboral que ens ha de portar a crear llocs de feina de més qualitat i d'augmentar la productivitat. O sigui, el que seria l'objectiu homogeneïtzador és aquest, no? Crear llocs de feina de més qualitat i augmentar la productivitat. Clar, aquí cada país parteix de règims laborals absolutament diferents i a vegades ni en la pròpia traducció d'idioma existeix el concepte, eh? Jo sempre ho explico, nosaltres tenim el concepte del pont, que ara venim d'un, no? Que hem fet un pont, i això quan ens explicaves als anglesos, que tenen el Bank Holiday, no ho acabaven d'entendre, no? I el primer dia fas el bridge, no?
Sí, sí,
un bridge. Fa tard, una mica paleto, no? I llavors, mica en mica, pues, els aprenent, que els hi han explicat que és similar al seu Bank Holiday i com funciona diferent. Imagina't, no, fins a quin punt partim de punts de partida normatius i socials diferents. Llavors, clar, la voluntat, jo no sé si és tant l'homogenització, sinó que cadascú agafi un camí a través d'aquesta fórmula, no? que serà donar aquest suport econòmic a través d'aquests ingressos a través del Next Generation, que a canvi tinguin, pues, aquest esforç per cada estat membre, en el nostre cas, de la reforma de pensions i de la reforma laboral per aconseguir, pues, aquest objectiu, no? Aquestes feines de major qualitat, no? Perquè aquí estem una mica, pues, parlant molt de la precarietat laboral, que ens és donada per sous baixos, per la temporalitat, per la parcialitat, etcètera, etcètera, i també aquesta major productivitat, no?, que es reclama moltes vegades, pues, des de diners i empreses en general, no?
Joaquim.
Sí, una coseta que estaves dient, Emma, que a mi m'ha donat a pensar, no? Vull dir, arrel de la pregunta del Joan, quan parlàvem d'aquests Next Generation, de fet, Next Generation ve de nova generació, és a dir, una nova generació que se suposa que abans o després d'aquesta Covid del 2019-2020, doncs les coses està clar que han canviat. Algunes segurament arrel de la Covid, unes altres perquè anaven canviant i la Covid el que ha fet és accelerar. I justament ara tu parlaves del mercat laboral i aquí tinc un parell de preguntes per fer-te, que acceleren canvis que poder venien d'una manera més lenta i que amb la Covid, és a dir, s'ha accelerat una mica. Per exemple, tu ens parlaves de noves capacitacions. Jo crec que, per exemple, no sé, l'altre dia llegia que el 70% de les feines del 2030, que és ja, les capacitats digitals hauran de ser superiors a les que tenim i inclús en un moment donat amb habilitats o capacitats digitals altes. Això és una cosa que la deixo aquí perquè ens expliquis una mica també aquest nou entorn laboral amb la digitalització, què ens espera i on ens hem de posar les piles, si ens les hem de posar, això per una banda, no? I per altra banda, també aquests nous llocs de treball que tu estaves comentant, també s'accelera, és a dir, tots sabíem, sempre ha passat, no? Amb els canvis profunds de la societat, i ara estem en un canvi profund de societat, sempre ha canviat també l'entorn laboral, no? I per tant, nous llocs de treball. I clar, ara ens trobem també que això que poder ho veiem a 10 anys vista, ara ho veiem a 5, és a dir, igual estic començant uns estudis que resulta que quan acabi els estudis aquell lloc de treball ja no existeix, o no existeix com a mi m'havien explicat fa 5 anys, i ara poder hi ha un nou lloc de treball amb el qual no tinc la capacitació per fer-lo, no? Per tant, això també serà un problema social, empresarial, laboral. És a dir, aquests dos temes, la digitalització que s'accelera i aquests nous llocs de treball que sorgiran com a bolets en 4 dies, com penses que s'hauria de gestionar?
Bueno, jo la bola de com s'ha de gestionar segurament no la tinc, no? Però sí que és veritat, i jo crec que ja és innegable, si parlàvem ja de digitalització abans del Covid, no? Hi havia uns quants, no?, que ja érem molt persistents i dèiem que, bueno, la digitalització ens teníem que posar les piles perquè en 10, 15 anys això era infrenable, era imparable, però clar, el Covid ja ens ho va posar, o sigui, tots aquells que eren incrèduls, no?, i que pensaven que això era com la revolució industrial, que aniríem una mica més a poc i que aniríem a la velocitat de la màquina de vapor, no?, pues, s'han donat compte, no?, arribar el Covid i de cop la digitalització és que ja és evident que s'ha accelerat a marxes forçades. Hem fet un salt de 10 anys, no?, i com tu molt bé apuntaves, aquí hi ha diverses qüestions. Una, que són les competències que ens trobem en el mercat de treball. Una som de generació que ens trobem en plenitud, no?, de la nostra carrera professional i que ens hem adonat que ja les nostres competències són obsoletes i, per tant, el nostre mercat laboral significa una renovació o una actualització constant i que ja no acabarà amb els 30 anys que ens puguin quedar de carrera professional, no? I això és un canvi de xip important perquè abans teníem encara, no?, alguns companys o algunes generacions anteriors que havien començat la seva carrera professional i estaven fent exactament el mateix. Això potser a nosaltres ja no ens passaran. Però també és molt important totes les noves generacions, perquè tota aquella gent que està començant al mercat laboral o que estan avui en l'àmbit de l'últim estament de la seva formació, sigui universitat i formació professional, etcètera, segurament es trobarà en 5-10 anys treballant en una professió que desconeix a dia d'avui, que encara no sabem que existeix, no? Llavors, clar, això ja fa que tinguem que treballar amb competències totalment diferents i potser no estem preparats, no només perquè no tenim la mentalitat d'aquesta actualització constant, que això ens hem de posar com un xip tatuat al front que la nostra formació ha de ser constant, sinó també tenim un altre hàndicap, no? El nivell de digitalització de les nostres empreses potser encara no està al nivell que necessitem i, per tant, pues aquí té un paper molt important part d'aquests fons Next Generation, que venen focalitzats en poder ajudar a que aquestes pimes, no? Que són la base, el 99-98% del nostre teixit empresarial, doncs puguin fer inversions i puguin fer les accions que siguin necessàries per a aquesta digitalització, no? Tant des del punt de vista de la instrumentalització com de la formació de les persones treballadores que estan en el mateix, no? Per tant, és fonamental. O sigui, la digitalització, imagina't, hi ha una brúixola, no? En l'àmbit de la Unió Europea que té quatre fronts que s'han de treballar, i cap d'aquests fronts és la digitalització en si. Per què? Perquè la digitalització és transversal, no? Tota la nostra vida ja passa a ser en digital, tant en la feina com en la vida, com en la vida personal, no? Hi ha moltes vegades, hi ha qui va, no? Quasi ve al banc a fer un ingrés, això ja no existeix, no? O tantes coses del nostre dia a dia, no? Fem la compra online i tantes coses, a part de les que fem anar a la feina. Pues la digitalització no és un objectiu en si, és transversal, és inherent ja, no? I això jo crec que és el gran canvi.
Hi ha països molt més preparats que altres, és a dir, que han fet més els deures en la qüestió de digitalització, i no sé si el cas de l'Estat espanyol estaria en el furgó de gaire davant.
Home, en el furgó de davant de davant, que seria el top 5, no? Pues no hi som, no hi som. Hi ha els països pues, que sempre surten, no? Els països nòrdics. L'altre dia sortia una notícia molt interessant, no? Finlàndia ja posava les assignatures de robòtica com a curriculars, no? I nosaltres encara doncs, som extraescolars. Mira el problema que hi va haver, no sé si vosaltres hi vau trobar, però jo a casa sí que m'hi vaig trobar, quan ens van tancar per al Covid, quants nens no és que no poguessin anar a classe, sinó que no tenien accés a poder fer les classes online, no? Pues perquè potser no tenien els mitjans a casa, per opció, i en altres casos perquè no tenien les possibilitats, no era una opció per anar, sinó que no tenien les possibilitats, i moltes vegades quantes escoles no estaven, bueno, majoritàriament les escoles no estaven preparades per això, no? Doncs clar, sí, ens trobem amb que encara estem lluny, no? Però tampoc som dels de la cua, eh? Tenim, per exemple, la nostra xarxa amb fibra òptica, etc. És una xarxa a nivell estatal que està molt ben reconeguda. Aquí sí que estem en un nivell 3, estem a la tercera posició a Europa, però és veritat que, per exemple, no tenim el 5G, que és l'aposta de futur que s'està fent des de la Unió Europea i que és aquí on sí que necessitem l'inversió per poder evolucionar en digitalització. Però és veritat que tenim una obsolescència total amb persones del nostre mercat de treball que tingui habilitats digitals. Aquí sí que estem de la meitat cap avall.
D'acord. És a dir, el problema no és que no tinguem un grau de preparació que ens permeti adaptar-nos a aquest futur que ens ve, com que hi ha una part important del mercat laboral que ara mateix doncs, està fora d'aquesta capacitat de poder-se adaptar en aquest futur.
Tal qual, sí. Aniria més per aquí.
D'acord. I ja no parlem de que aquest mateix mercat laboral un dia s'haurà de jubilar i, ho ha apuntat abans la Emma, la reforma del sistema de pensions, que serà absolutament necessari, un eix fonamental pel manteniment del sistema i que ara mateix tampoc sabem com acabaran pagant les pensions del futur.
Correcte, aquesta és com buscar el càlid d'aquests amagats, perquè Realment, i fixa't, i me'n vaig a fins de lo que comentàvem, quan me deies, ostres, els Next Generation, quina voluntat tenen, no? I tu deies, potser és homogeneïtzar. I jo te deia, bueno, depèn en quina part, però també és molt important que el que vol són reformes estructurals, és a dir, de base, que realment canviïn la base de com estem funcionant. I la reforma de pensions, el que s'ha filtrat, perquè tampoc hem pogut veure l'escrita, sinó que el que està fent molt el govern, tant amb la reforma laboral com amb la reforma de pensions, es filtra a través de comunicats de premsa, etcètera, etcètera. No veiem els textos per poder-los analitzar. Estem parlant de reforma molt conjuntural, perquè tot el que s'ha plantejat en l'últim acord que es va tenir per part del ministre Escrivà amb els sindicats i sense tenir el beneplàcit de les patronals, era com cobrim els propers anys de la generació baby boom, no? I això no és un canvi estructural, això és un canvi conjuntural que és un parche per als pròxims anys.
Sí, que sens dubte s'haurà de tornar a canviar un dia o altre.
Clar, s'ha de fer una reflexió profunda com a societat de si el model és el que volem, pues com s'ha de contribuir, perquè al final el que entra surt.
Sí, sí, són faves comptades, oi?
Són faves comptades, això.
Només una qüestió, quan parles d'aquest tema, hi ha una cosa que a mi vull posar sobre la taula i recordar. Fa un temps, fa uns quants anys, en època Zapatero, crec recordar, va tindre una bona idea, que va ser el pacte de les pensions, el pacte de Toledo, allò que en dèiem l'auge de les pensiones. I allà es havia recollit ja una sèrie de diners, evidentment dels nostres impostos, està clar, que d'alguna manera asseguraven, en aquella època, que durant un temps, com a mínim, teníem garantit durant un temps les pensions. Després, sense preguntar massa, d'amagatotis, aquests diners van anar desapareixent, se'ls van gastar per altres coses, vull dir, per tapar altres forats, i ara l'altre dia la proposta era tornar a fer una altra hucha de les pensiones, perquè, claro, si vamos poniendo tantos euritos aquí, pues al cabo de un tiempo vamos a garantizar, clar, que dos vegades caure amb el mateix parany i que t'enganyin dos cops, i ho trobo una mica fort. Però dit això, la meva pregunta és, tu ara parlaves de les negociacions que hi ha amb la patronal dels sindicats. Tenint en compte que Espanya, o Catalunya especialment, i Espanya també, la majoria de les empreses són petites, mitjanes empreses, jo a vegades veig que la patronal està representada per la COE, que quasi és com l'IBEX 35. On estan representats els autònoms en aquestes negociacions? On estan representats els petits i mitjans empresaris en aquestes negociacions? Poder estic equivocat i hi són, però m'agradaria que m'ho aclarissis, no? Perquè sempre he trobat a faltar, no? A la foto?
Pues m'encanta aquesta pregunta, Joaquim, perquè, a més, des de PIMEC, que, com ja sabeu, és la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya, i nosaltres aquí a Catalunya sí que representem el 50%, tenim la representativitat del 50% de l'àmbit patronal, és una de les coses que reivindiquem, no? Efectivament, en la taula de representació o de negociació hi ha la COE. És veritat que dintre de la COE hi ha un braç executor o un braç que es diu CEPIME, que representa teòricament a les petites i mitjanes empreses, però nosaltres entenem que com que està dintre de la COE, al final, en els punts on hi ha d'haver els elements contraposats, doncs el joc de pesos no funciona. No? Al final, entre una gran empresa i una PIME, o una petita i mitjana empresa i la micro, potser el 80% dels posicionaments són comuns. Però hi ha un 20% que és molt important, que no és comú i que, com bé tu dius, ha de tenir veu pròpia. I això, doncs, nosaltres entenem que ha d'estar a través de les patronals de les petites i mitjanes empreses. Actualment, a nivell estatal, s'ha constituït, que nosaltres estem una de les vicepresidències, com PIMES, que intenta agrupar pues, aquest col·lectiu a nivell de l'estat espanyol. En quant als autònoms, si bé sí que hi ha alguna de les patronals d'autònoms també estan a la taula, però té els mateixos problemes de representativitat, per la qual sí que és veritat que la veu cantant la porta a la COE, que poden tenir moltes vegades interessos, i no només interessos, sinó que al final els plantejaments que es fan a sobre d'una taula estan pensats en termes d'empreses de 1.500 treballadors. I al final el problema d'una empresa de 10, que és entre 7,5 i 10, 7,5 és la mitjana a Catalunya, i Europa són de 10 treballadors. Us imagineu, penseu que Europa, precisament, que és en el marc en què estem parlant, sí que existeix aquesta representativitat a les petites i mitjanes empreses a través de l'SME United. Per tant, és una anomalia que hi ha a l'estat espanyol, doncs es dona a Europa, no? Tenim aquesta doble representativitat patronal i a Catalunya també la tenim, no? Amb el 50% i 50%. És important.
Doncs una anomalia més de les moltes que doncs, segurament s'haurien de corregir. Ens ha cridat molt l'atenció el que heu comentat al principi de la conversa, la dificultat de dir-li amb algú de fora que hem fet un pont, quan l'any que ve farem un aqueducte i haurem de pensar probablement una paraula encara més contundent per explicar.
Sí. El que... El Bank Holiday es queda curt.
per això, és a dir, clar, sí, tres dies de festa d'una setmana laboral, oi? Doncs això. Emma Gumbert, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquests comentaris en aquest 15è aniversari d'aquest programa.
Moltíssimes gràcies, Emma, ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres i a seguir aquest camí d'aquests 15 anys. Gràcies.
Fins aviat. Doncs a continuació, més felicitacions pels 15 anys d'aquest programa. En Joaquim ha anat recollint, oi? Algunes veus de gent que hem entrevistat i que continua fent tasca europea arreu i que ens han enviat també les seves felicitacions, Joaquim?
Sí, senyor, vull dir, han fet també una mica... Han volgut constatar doncs, aquest esforç que hem fet durant 15 anys i també posar el seu granet de sorra, encara que sí amb una felicitació breu, però tot és benvingut i ben agraït.
I el primer d'ells, poca broma, va estar bastants anys com a responsable de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, però ara és el director de recursos a la presidència del Parlament Europeu, allà. Allà, anava a dir entre Estrasburg, Brussel·les i me'n deixo una de les
Luxemburg.
Seus. I ha estat Luxemburg, això. Josep Maria Ribot, que ens felicita.
Hola, sóc en Josep Maria Ribot, antic responsable de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i actualment director de recursos a la Direcció General de la Presidència del Parlament Europeu. Moltes felicitats pel 15è aniversari del vostre programa L'Hora d'Europa a Ràdio Maricel de Sitges. Moltes gràcies per apropar als vostres oients la complexa realitat de la Unió Europea. Endavant, molts encerts, salut i sort. I una forta abraçada des de Brussel·les. Adeu.
Doncs agraïm al senyor Ribot aquesta forta abraçada i la retornem, òbviament, a Brussel·les. I del senyor Ribot a la Raquel Arquiulo, que és la presidenta de Volt European a Espanya. Amb la Raquel també vam parlar, em sembla que era en ple confinament.
En ple confinament,
jo recordo, exacte. Sí, la recordo allò...
Aquell accent italià, eh?
Sí, i parlant des de casa, nosaltres mateixos. Raquel Arquiulo.
Hola, sóc la Raquel Arquiulo, presidenta de Volt Europa en Espanya i us vull felicitar per els 15 anys del programa L'Hora d'Europa. Enhorabona.
Doncs moltes gràcies a la Raquel i de la Raquel a Alfonso González, professor de Dret de la Unió Europea a la Universitat Rovira i Virgili.
Hola, sóc l'Alfonso González, professor titular de Dret de la Unió Europea a la Universitat Rovira i Virgili. I vull felicitar Ràdio Maricel pel 15è aniversari del programa L'Hora d'Europa. Estem d'enhorabona perquè porteu 15 anys apropant la Unió Europea a la ciutadania, ajudant-nos a entendre què fa la Unió, explicant-nos els drets que tenim i les oportunitats que ens ofereix aquesta organització i, sobretot, empoderant els radioients com a ciutadans crítics perquè puguem exigir a la Unió Europea accions i polítiques més justes, eficaces i que responguin a les nostres necessitats. Moltes gràcies i per molts anys.
Doncs moltes gràcies també al senyor Alfonso González i de professor a professora, i diria que sitgetana, Susana Beltrán, que és professora de Dret Europeu de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hola, sóc la Susana Beltrán, professora de Dret Europeu a la Universitat Autònoma de Barcelona i exdiputada al Parlament de Catalunya. Aquest missatge és per felicitar a l'Hora d'Europa, que fa 15 anys. Enhorabona. Espero que compteu amb mi en els propers 15 anys o més, que segur, que ben segur durarà aquest programa. Adeu, fins aviat.
Doncs no sabem si durarà 15 anys més, però sens dubte en Joaquim també la tindrà a la Susana Beltrán.
Jo he dit 5 anys, m'he atrevit a dir com a mínim 5, 15 no m'he atrevit.
15, ui, rozando el larguero. Vinga, la següent felicitació és de la Sarai Espejo, la directora d'Afers Europeus a Inestrategis.
Bon dia a totes i a tots, soc la Sarai Espejo, directora d'Afers Europeus a Inestrategis, i us volia felicitar molt per aquest programa, per haver aconseguit doncs, aproximar la Unió Europea als vostres oients i per sempre comptar amb veus diferents, innovadores i que ens expliquen doncs, la Unió Europea des de perspectives molt diferents. Espero que els primers 15 anys només siguin això, els primers, i continueu fent aquest programa i aquesta feina molts anys més, per molts anys.
Doncs moltes gràcies a la Sarai, i ara a les dues darreres felicitacions de les oficines que difonen també la tasca de la Unió Europea, a Lleida i a Girona, la EU Direct Lleida, i la felicitació de Nacho Company.
Salutacions des del Europe Direct de Lleida. Soc Nacho Companys i vull felicitar Ràdio Maricel pels 15 anys del programa Fem Europa. 15 anys apropant la Unió Europea als oients. Agrair-vos-ho com a seguidors i també els cops que ens heu convidat a participar. Felicitats, Ràdio Maricel.
Doncs moltes gràcies a Nacho Company i també la Eva Monge, aquest cas des de Girona, des del Europe Direct de la Universitat de Girona.
Hola, sóc l'Eva Monge del Europe Direct de la Universitat de Girona. I volia felicitar el programa L'Hora d'Europa de Ràdio Maricel per aquests 15 anys d'història, per molts anys més. Una abraçada molt gran i bon Nadal a tothom.
Doncs molt de Nadal, bon Nadal també a la Eva Monge, i bé, aquí les felicitacions que doncs, pacientment han anat recollint en Joaquim Millán per doncs, això, estar aquest temps d'antena d'aquest espai. I ara esperem, res, en uns moments saludarem el que havia estat i ens fa molta il·lusió doncs, tornar-lo a tenir, un dels nostres contertulians de capçalera, l'Albert Balada, oi Joaquim?
Correcte, va estar durant molt de temps, després per qüestions d'horari no li anava massa bé, i ara avui l'hem volgut acabar el programa d'aquest any i aquesta celebració del 15 aniversari, doncs també que pogués estar entre nosaltres avui també com a entrevistat i contertulià i poder fer aquelles aportacions que ens fa sempre clarividents, que a vegades hi ha aquelles coses que tots sabem però que costa plasmar-les, i ell en canvi ens les plasma amb una facilitat brutal i que ens fa veure les coses d'una manera molt més fàcil, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, serà benvingut com sempre i contents de tenir-lo aquí en aquest programa final d'any.
Ha arribat l'anticicló, no sabem si a Lleida ja el noten, l'anticicló, perquè ja el noten més que aquí. Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé i molt contents de saludar-vos. Ha arribat l'anticicló a Lleida ja?
Sí, a veure, quan escolteu a la televisió que Barcelona fa un sol que enamora, a Lleida no
hi ha. per això ho preguntàvem.
És l'anticicló típic, a veure, és un temps que no és gaire diferent del d'aquí, o fins i tot de Marresa, no? Però nosaltres ens atribuïm la boira, no? I és la qüestió. I els que som boirívols, doncs ens encanta, no? Estem esperant que arribin aquestes boires, que fa uns anys eren de 3 mesos, i ara, doncs, duren poc més d'una setmana o setmana i mitja, no?
Doncs no sé si la Unió està també en la boira i també en ple anticicló o bufa i el vent del nord.
Bé, jo hi veig un petit problema a la presidència francesa.
A veure.
Una qüestió d'estius, eh? Perquè, clar, si la presidència és francesa vol dir que la influència alemana minva. Perquè, diguem, imperarà l'esperit napoleònic, entenguis-se'n bé, eh? No parlo ni de guerra ni de bèl·lica, sinó aquest esperit que d'alguna manera va dibuixar l'Europa durant un temps, no? I, per tant, l'esperit alemany, que havia marcat la senyora Merkel, d'alguna manera, que de fet era la líder europea, no els líders pròpiament, quedarà una mica paisbagat. Llavors haurem de veure cap on va. Em deia Ovoide. Bueno, està ben definit, perquè diguem, és una mica oscur cap on anirà els propers 6 mesos, que suposen una mica ja desvaïment d'aquesta pandèmia d'alguna manera, no? Encara que doncs, hi hagi encara notícies estranyes i alarmants, no? Però sembla que en els propers 6 mesos s'esvairà i, per tant, amb alguna altra política ens haurem de centrar, que no sigui la política sanitària, no? O la política pandèmica, no? Clar, França té un estil, Alemanya en té un altre. D'acord que França, diguem, té una presidència de 6 mesos, la rotatòria, i no estem parlant de lo mateix. Jo estava parlant d'una influència permanent alemana, diguem, i aquí estem parlant d'una influència temporal, no? Però, clar, pot ser una influència important. O sigui, altres països poden no haver marcat gran cosa, però França estic segur que intentarà marcar per fi.
No ha estat buscat, però també és casual que la deu d'Angela Merkel hagi coincidit amb aquesta presidència francesa, tot i que també és veritat que la presidència francesa coincideix amb gairebé la precampanya electoral per les presidencials franceses, que això també fa que Macron probablement també tingui altres coses al cap.
Sí, bueno, no, precisament això segurament li permetrà jugar les dues cartes, no? Uh-huh. Jugar l'europeisme, perdó, que necessita per un determinat electorat, i això, doncs, vulguis que no marcarà determinades... A veure, ell no pot marcar determinades polítiques, però sí que el fet de sentir de la presidència pot establir un discurs determinat o pot focalitzar davant d'un discurs a les reunions dels ministres, diguem, no? Clar, si a sobre estàs en campanya presidencial, vol dir que marcaràs molt, és a dir, tensaràs molt la corda, doncs, perquè França pugui tindre un paper líder preponderant, no? Per tant, les dues coses van a cavall, van juntes. Encara que pugui semblar que ell pensarà en altres coses, no? Heu de pensar en una presidència francesa. Per això es posava el model napoleònic, no? Si pensem doncs, en la imatge de cavall de Napoleó, no? Doncs és una mica això, no? Perquè veiem aquesta tipologia, no? Aquesta manera de pensar. A veure, ens hi podríem referir a altres presidents de la República Francesa, no només a Macron, no? Però serà això, seran 6 mesos doncs de marcar paquet.
Mentre els alemanys es van situant a lloc, els francesos es van situant. Tot i que els alemanys, déu-n'hi-do, perquè la nova ministra d'Exteriors ja li ha dit amb els russos que depèn del que passi amb Ucraïna, el Nord Stream no es posa en marxa.
Bueno, a veure, teniu en compte que també estem amb un govern que encara no ha entrat a... i formalment en funcions, per tant hem de començar a marcar diguem, estil, d'alguna manera, no? Es necessiten els 3 partits de govern, per tant, tots aniran marcant perfils. Bueno, li ha dit això a Rússia, segurament veureu que les properes setmanes hi haurà algun intercanvi de trucades telefòniques o alguna visita, o sigui, aniran marcant perfils uns i altres. Serà un govern de tensions, encara que pugui semblar una altra cosa. O sigui, no, el que sigui un govern que et diu en semàfor, diguem, no pot tindre una qüestió, diguem, monolítica, per tant, ha d'anirar marcant perfil, i més tenint en compte, en el cas, els liberals mantenen un perfil bastant neutre, perquè tenen, bueno, hi ha un electorat, tenen un target determinat, però els Verds són un partit en creixement i, per tant, necessiten anar marcant, no? I, de fet, una de les polítiques que ha de marcar tot govern en les properes dècades ha de ser el tema de canvi climàtic, tots aquests temes.
Clar.
Per tant, bueno, estem amb això.
És a dir, Olaf Scholz ho tindrà més difícil amb els Verds que el que Merkel ho va tenir amb els socialdemòcrates.
Oh, per descomptat. És a dir, La relació de la CDU amb l'SPD, diguem, és una relació d'estat, per dir-ho d'alguna manera, no? La relació de l'SPD ara amb els Verds és una relació de partits. És diferent, no sé si el matís es pot entendre gaire bé, no? Però, diguem, l'SPD i la CDU neixen amb la República Federal d'Alemanya. Bé, els Verds neixen arrel dels processos de decisió que hi pot haver hagut de tots els partits que existien i de noves edicions, diguem, no? Per tant, no és un concepte d'estat, sinó que és un concepte de partit. Ja sé que és complex de veure-ho, però tenim en compte que la Constitució alemana és la primera que, diguem, defineix el partit polític com elements d'estat, però no en estat en si mateix. En canvi, hi ha dos partits que són l'estat, amb ells mateixos, que és la CDU, CSU i l'SPD, perquè, diguem, sense ells no havia nascut la República Federal d'Alemanya, no? Vull dir, és la petita diferència.
D'acord. I en qualsevol cas, aquestes tensions partidistes en el nou executiu alemany probablement poden perjudicar el pes de la locomotora alemanya dintre de la Unió.
Jo crec que al final no l'acabaran perjudicant. O sigui, és més una qüestió de política interna que no pas de relacions d'Alemanya amb el que és la Unió Europea. El que passa que, clar, estaran més preocupats per la seva cohesió que no per la cohesió europea, per això es parlava al principi de l'entrevista. Bé, Alemanya ja estarà en segon paper, ja no serà el pes de la política de Merkel, diguem, perquè estaran preocupats per altres coses, no? Segurament la mateixa preocupació que pot tenir un govern de la senyora Merkel, No és diferent. Però, clar, si el govern d'alguna manera era monolític o era de gran coalició, no és el mateix que la situació que es pugui donar ara. Per tant, els problemes no canvien. Els governs sempre són els mateixos.
Joaquim.
Sí, mira, una pregunta, Albert. Esclar, agraït sempre perquè realment ets molt clarificador i, a més, doncs, t'avances una mica el que anem a preguntar a vegades, perquè realment ja vas veient una mica, tens aquella visió una mica a curt, però també a mig termini, que també sempre va bé, perquè al cap i a la fi, quan parlem d'aquestes coses, és una mica tindre la mirada més enllà, no? Quin paper pot jugar, per exemple, països com Espanya i Itàlia, que queden molt tocats amb aquesta sortida, diguem-ne, postpandèmica, on són els països que en un moment donat rebran més diners a Next Generation, que pressuposa que estaran una mica atents a que els haguem utilitzat bé per poder transformar realment aquests dos països, especialment el nostre, que és el que més ens preocupa, i quin paper poden tindre, en aquest cas, per exemple, a Pedro Sánchez, si en algun moment ha de jugar algun paper a nivell europeu, si és que li deixa, no pot, o poder estar més dedicat a fer funcionar i que tots aquests diners que arriben pues, tinguin la capacitat de realment transformar socialment, ecològicament, digitalment el país. O sigui, quin paper podem jugar nosaltres? Aquesta és una primera pregunta que a mi s'acudeix. I també, vist des d'aquesta perspectiva, i tu has avançat, quin paper pot jugar en aquesta sortida on també a nivell mundial tothom es va posicionant, on queda la Unió Europea? És a dir, tenim masses problemes interns per poder tindre clara una política exterior concreta, és a dir, més enllà de vull dir, les gestions que ha estat portant el senyor Borrell, sinó una estratègia realment de Unió Europea davant aquesta etapa postpandèmica. Per exemple, la Xina, un moment donat, ha fet que bueno, hi ha uns països africans que necessiten la vacuna, doncs Xina se'n va i ho fa. Llavors, això és una diplomàcia política, però també una diplomàcia econòmica i una diplomàcia mundial que tindrà també uns efectes als propers temps. Europa això ho havia fet tradicionalment i ara estem una mica, em dóna la sensació, una mica fora d'aquest joc, no?
Mira, es contestaré començant pel final, per la segona pregunta, després aniré a la primera perquè la resposta és bastant senzilla i bastant òbvia. El canvi geopolític, la situació estratègica de la Unió Europea ve molt definida pel que és la pròpia Unió Europea. Moltes vegades m'ho sentit a dir a mi, us ho he dit aquí al vostre programa també, no? El fet que la Unió Europea sigui una confederació d'estats i una federació li limita molt, principalment en aquest tipus d'accions, en altres també, a nivell intern, però en aquest tipus d'accions també. Clar, fixeu-vos que m'has parlat, Joaquim, d'alguna manera de la nova política colonial xinesa, perquè la portada de vacunes Covid-19 a Àfrica no deixa de ser una posició colonial. No ho fan gratis. Segurament els hi regalen, però això no ho fan de gratis. Comporta doncs, una determinada posició de la Xina dintre dels països on s'ha portat. No ho critico, eh? El que passa que, clar, la Unió Europea té molts greuges mentals respecte del seu passat colonial i l'ha anat abandonant a poc a poc aquest passat colonial, per això, pels greuges, per com se va fer el seu posicionament colonial a Àfrica, a Àsia, a Amèrica Llatina, no? Clar, el problema és que aquest problema mental, aquest greuge mental, l'ha fet desposicionar colonialment i, per tant, ara, diguem, Europa ja no hi és. Europa, diguem, ha marxat, potser França no, Alemanya potser tampoc tant, Gran Bretanya tampoc tant, però Europa com Europa no hi és. I, per tant, la posició l'està prenent la Xina molt, molt habilment. Bé, no sé si ens donaran compte, si en volen donar compte, si ho volen veure o no ho volen veure, però, diguem, l'àrea d'influència natural sobre Àfrica l'hauria de tenir no la Xina, sinó l'hauria de tenir Europa. És més, diguem, les cultures polítiques dels països africans, en la seva majoria, són cultures polítiques europees. Bones o dolentes, en el sentit que a vegades diguem, no han estat ben aplicades i s'han creat països ficticis, però bueno, això seria un altre debat, no? Però són polítiques institucionals, diguem, estats creats a la europea. Per tant, el joc europeu hi hauria de ser. Jo no crec que vagin per aquí els tres. I que, per mi em queda molt clar que tant la Xina com els Estats Units a la Unió Europea en aquest moment li estaran fent la pinça. I la pandèmia hi ajuda moltíssim per les qüestions col·laterals. Vacunes que se subministren, vacunes que caduquen, les empreses que fabriquen, on estan les fàbriques de les empreses que fabriquen, etcètera. Si no voleu fer la pregunta, continuo el contestant.
Endavant, Albert.
Llavors, el preguntava el Joaquim, i el paper d'Espanya o d'Itàlia? Ni un, cap ni un. El paper d'Espanya, fixeu-vos, el paper de l'enfadós que ha fet Espanya amb temes com, com la patent europea, no? Que el fet de que no s'ha escrit en castellà, doncs no hi volien estar, doncs bé, no entendem on anava, no? Espanya és un país, diguem, orgullós d'aquest país, però el que pinta poc o res. I si és un país que, a més, és receptor de fons europeus, encara pintes menys. I si ets un país de fons europeus que, a més, estan sotmesos a un control estricte, si alguna vegada hi ha hagut control sobre el repartiment de fons, aquesta vegada és estricte per una qüestió de prudència, és una qüestió de no estem en uns moments massa bons i, a més, s'ha de treure tot aquest capital a través de l'emissió de bons i tal, per tant, hi haurà un control estricte. Per tant, jo veig que hi haurà molts problemes amb el tema dels Next Generation, entre altres coses, perquè moltes vegades no se sap què fer, no se sap com fer-ho i se sap com aplicar-ho, i per això dic que el paper que tindrà Espanya és més aviat de molt silenci, molt acatar, fer-se l'enfadat com en el cas del tema de les patents, perquè no recordo en quina llengua estava escrita, però va fer el posicionament imperial espanyol i malament, doncs per tant molt de silenci i poc a dir.
I Albert, ja per anar una miqueta acabant, en quin paper quedarà la Unió si es tensen les cordes a Ucraïna? Sí, se n'està parlant poc, però a Bòsnia i Herzegovina també tenen problemes perquè el serbo bosnis, per entendre'ns, també comencen a anar per lliure i allà, per tant, tenim dos conflictes latents a la porta de la Unió. Ja no parlem dels refugiats i Turquia, que la cosa va de baixa perquè la lira turca doncs, va com va, però en quin paper pot afrontar Europa possibles conflictes al pati del darrere?
Bé, amb el cas del conflicte a Bòsnia-Herzegovina, bé, és que això encara té que veure molt amb l'antiga Iugoslàvia. Uh-huh. I la fundació de Iugoslàvia, la Iugoslàvia, dic comunista, la Iugoslàvia de Tito, va funcionar a través dels moviments pendulars demogràfics i, per tant, va fer un pastitxe bastant, bastant gran. Era intencional, sabia el que es feia, perquè d'aquesta manera evitava que hi hagués cohesions territorials. No? Clar, llavors, en el cas de Segovina, és a la part central i allà és on conflueixen totes les altres territorialitats. No va quedar, per mi no va quedar res resolt, les guerres resolen coses, però no ho resolen tot, i l'armistici tampoc no ho resol tot. Per tant, és un conflicte que va quedar allà latent, no? I possiblement no parlem dels croats, perquè hi ha petites zones croates, però no m'estranyaria que pogués tornar a esclatar. No seria un conflicte tan gros com el que hi va haver, però hi podria haver un conflicte. Quin és el paper de la Unió Europea si esclata allà un conflicte? Doncs recordeu el paper que va fer la Unió Europea en el conflicte de l'antiga Jugoslàvia?
Per això.
No fa gaire, diguem, bueno, aviam, els que són grans ja representen, que mirem amb una perspectiva, però diguem que fa 3 dècades, 4 dècades, estem aquí mateix, eh? Uh-huh. Per tant, el paper d'Europa va ser poc. Per tant, crec que aquí continuarà passant el mateix, perquè a més, fixeu-vos, que va néixer llavors una proposta ideal de crear un exèrcit europeu, que passa que tenia un matís, no? Que venia heredat encara de la Segona Guerra Mundial, de si a Alemanya se li permet o no tindre exèrcit, vull dir, és un dels greuges que hi havia, no? I per tant, era un tema que quedava aparcat. Però el fet de que no hi hagi pròpiament política de defensa a la Unió Europea, doncs fa que la Unió Europea no acabi poder-se posicionar. Això, diguem, ho tenim pràcticament al centre de lo que és la Unió, el conflicte de Bòsnia-Herzegovina. Llavors tenim pel nord el conflicte, que diguem, fixeu-vos que és una mica com si fos una anguila, no? Va apareixent i va desapareixent, va apareixent i va desapareixent d'Ucraïna. Perquè en realitat és un conflicte que té a veure també amb qüestions econòmiques. Sí? La part russòfona d'Ucraïna és de fet la part més deprimida, per tant, la part més deprimida, que està descontenta amb el govern i, per tant, s'emmiralla amb la seva mare, diguem, amb Rússia. No oblideu que Ucraïna és República Soviètica. Mm-hmm. Per tant, continua emmirallant-se allà. Pot ser que esclati un conflicte. Jo crec que més aviat hi haurà conflictes locals, algun conflicte local una mica més llarg, però jo no crec que vagi més enllà. I després hi ha una qüestió política, és a dir, del suport de la Unió Europea a uns determinats governs, jo crec que no s'hauria de fer. Jo sempre he sigut molt rigorós amb això, de donar suports a governs, no donar suports a governs, a cap govern. La gent decideix i la gent estableix, però com que quan hi ha els pro-europeus, Europa es posa molt contenta i llavors li dona molt suport i no sé què, però bueno, la població sempre està al 50%, hi ha una meitat de població que està a favor d'un govern pro-europeu, però era el 50% que està a favor d'un govern pro-rus, no? I sempre estem una mica. Jo crec que aquí el que tocaria és estar una mica callats i esperar que no hi hagi conflicte.
I és el millor, menys quan no tens exèrcit per poder-te posicionar excessivament. Albert, molt de gust d'haver-vos tornat a escoltar i a saludar en aquest horari raro que hem enregistrat aquest espai. Us saluda en Joaquim.
Molt bé, Albert, moltes gràcies. Em feia molta il·lusió poder acabar l'any i també poder celebrar aquest 15è aniversari amb la teva presència en el programa, en el darrer programa de l'any, i especialment amb aquests apunts que ens fas una mica, que ja d'alguna manera marquen, bueno, els propers temps, l'any vinent, i una mica veurem com algunes coses de les que tu estàs dient doncs s'acaben produint d'una manera o d'una altra, i bueno, també ens va bé tindre aquella mirada de dron, que diuen, no? Una mica, que també de tant en tant és important.
Jo si he pogut aclarir als nostres oïdors algun dels conceptes que no són, diguem, dirigits d'alguna manera, no? Són opinions personals, sí, són parets personals, parets formats, no? Però que no tenen cap intencionalitat ni cap visió política darrere, que això jo crec que és molt important en els científics socials, no? Uh-huh. Tenim una visió molt concreta, vull dir, si ho he pogut aclarir bé, i si no, uns mesos ens tornem a trobar
i veiem
que s'ha complert de tot això que deia.
Sens dubte.
Agafem el repte, va.
Albert Balada, moltíssimes gràcies de nou.
Una forta abraçada.
Una abraçada per vosaltres i bones festes.
Doncs bones festes i, escolta'm, Joaquim, bones festes també,
igualment,
també per tu.
Igualment, Joan, i ens veiem l'any que ve amb més hores d'Europa.
Doncs fins l'any que ve.